I amb la Judit hem arribat al punt de les 12, aquell moment que ja comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem primer amb l'abans de l'informatiu i després amb molt concurs i tot això amb la companyia de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, comencem setmana i també comencem, suposo, m'imagino't, l'informatiu d'avui parlant d'activitats que es van dur a terme aquest passat cap de setmana.
Mira, serà bona part de l'informatiu. Avui, de les activitats que ens farem ressò a l'informatiu, per exemple, el vermut solidari per la República, que omplia de gent ahir al matí i migdia a la Riba, amb animació infantil d'una banda, rock de tots els temps de l'altra, una activitat convocada pel CDR de l'Escala, la bona assistència del qual va desbordar les previsions de l'organització, que va esgotar existències. Va predominar sobretot l'ambient festiu, més que no pas reivindicatiu, però tinguent la consciència i el sentiment de tot allò que està passant en aquest país, especialment la reivindicació de l'alliberament dels presos polítics. Es va acabar la xocolata desfeta, es van acabar les anxoves amb pa amb tomata, es va acabar el vermut, no sé si va quedar quatre olivetes mal comptades, per tant van fer net. Tema 1. Un altre, el tema més de reflexió. Van començar aquest cap de setmana les jornades del Centre d'Estudis Escalencs, la primera cita vinculada amb el riu Fluvià. Inauguració d'exposició, Fluvià, tres comarques i un riu, exposició que es podrà veure durant tot aquest any al Museu de l'Anxova i de la Sal, i tot seguit conferència. El tram baix del Fluvià i el seu desviament a càrrec de l'arxivera de Castelló d'Empúries, Marisa Roig. Com s'ha fet habitual amb les jornades, hi ha la conferència, presentació o acte de debat en si el divendres a la tarda vespre, i l'endemà una sortida vinculada amb el tema. En aquest cas va ser una sortida, una visita guiada pel tram baix del riu, en diferents punts del curs antic del Fluvià, que desembocava, diguem, al riuet, o l'últim tram i desembocadura del Fluvià actual. Aquest divendres vinent, segona cita, en aquest cas vinculada amb la Garota, i un estudi etimològic i sociolingüístic de la Garota, altrament dit en altres indrets, Garoina, els eriços de mar, grotes a l'Escala en concret. Això serà aquest divendres vinent. Parlarem també d'obres o de reparacions, i és que han començat la reparació dels danys ocasionats per la darrera llevantada. Aquest dilluns han començat les reparacions de l'última llevantada amb l'objectiu que s'hagin enllestit de cara al pont de Setmana Santa. Per tant, queda una setmana i mitja per fer endreça de tot això abans dels dies forts de Setmana Santa, diguem, a partir de Dijous Sant. Resultats esportius del cap de setmana, a favor o a tenir en compte, la victòria del primer equip de futbol de l'Escala, que guanyava 1-2 al camp del Palafolls, i una victòria, uns 3 punts que valen per més que 3, en la mesura que el segon classificat, el Bescanó, va empatar. Això vol dir que li retallem 2 punts en aquesta lluita per la zona o per la plaça de promoció.
Serà intens aquesta lluita.
Sí, eh? S'ha vist que el Girona ja es desmarca. El Girona fa la seva lliga, pel seu compte i absolutament consolidat en el liderat, ascens directe a primera. La segona posició se la juguen el Bescanó i l'Escala, perquè el quart també ja està a una distància per darrere l'Escala. No sé si són 5 o 6 punts més avall. Per tant, la lluita de l'Escala ara mateix està aquí, contra la lluita amb el Bescanó per aquesta segona posició. En bàsquet, la notícia és una derrota. La primera derrota del sènior femení en el que portem de temporada. Quin mes som? Som mes de març. Quan va començar la Lliga? Setembre, octubre?
A l'octubre, penso.
Octubre, novembre, desembre, gener, febrer i bona part del març. Quasi més de 5 mesos on tots els resultats es comptaven per victòries. aquest cap de setmana. A un dia o altre havia de ser. Les noies van perdre de 9 punts a casa contra l'Olot B. També per dir el sènior masculí, aquí no hi ha pas notícies.
El sènior masculí que està ja...
És penúltim i no sé si ja...
Zona de descens directe.
Descens directe i no sé si té alguna opció de la salvació. Matemàticament segur que sí, però pelut ho té el sènior masculí de bàsquet. En tenis de taula, un empat in extremis a la pista del Burgos, de l'equip de Superdivisió, empat 3-3, resultat que fa uns anys, recordo, no hi cabia, no podia ser un empat, o guanyava un o guanyava l'altre. Des de les últimes modificacions doncs, es pot empatar, empaten els del primer equip, el segon sí que no deixa mai res per verd i van guanyar clarament amb un claríssim 5-1 els Falcons de Sabadell. Els resultats els repassarem escuetament a l'informatiu, després vindrà el Zona Mixta amb l'Ivan Garcia, que ens en farà escoltar les veus dels protagonistes, les anàlisis i comentaris pertinents. Ja que encetem setmana, obrim també una agenda nova d'activitats. Els actes d'aquesta setmana es concentren sobretot en dissabte, serà un dia molt i molt intens. Abans, però, hi ha la trobada mensual dels grups de lectura. El de teatre dimarts comenten l'obra Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón. El dijous, el grup de lectura de novel·la comenten Les edats perdudes, de Judit Pujador. Entre mig, en dimecres, es commemora el Dia Mundial de la Poesia i a la biblioteca s'ha programat un acte de lectures poètiques amb el lema Pluja de haikus. Tothom pot apuntar-s'hi, tothom pot anar a llegir haikus amb veu alta, això sí, s'ha de fer inscripció prèvia. El dijous, a banda del grup de lectura, hi ha la segona conferència del cicle de primavera de la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. Aquesta segona girarà entorn a les cures a domicili a persones en situació de dependència i malalties avançades. Divendres, segona cita de les jornades del Centre d'Estudis Escalancs que abans us comentava, amb la presentació del llibre La Garota, estudi antropològic, geolingüístic i etimològic, una presentació que es completarà l'endemà dissabte amb un itinerari guiat per les vores de mar de l'Escala. Dissabte, un altre acte solidari és la 8a caminada contra el càncer de Montgó a Sant Martí d'Empúries i més assemblees d'entitats. Dissabte hi ha l'assemblea de socis dels veïns, l'associació de veïns del Camp dels Pilans, Les Corts, i l'assemblea de socis de la penya blaugrana de l'Escala. Però també a la jornada solidària del síndrome de Prader-Willi, també el concurs de cuina per joves Mostra't Chef i també la presentació del llibre Més il·lustres execrables. Per tancar-ho tot diumenge, visita romana i visita gastronòmica Cine Tabola, a Empúries. Una visita guiada seguint el fil de la gastronomia en temps clàssic. Pel que fa al temps, compte que demà entrem a la primavera, però tornem a l'hivern. Entrem a la primavera astronòmicament parlant, però tornem a l'hivern perquè hi ha un canvi de temps que ja començarà aquest vespre amb una mica de pluja i tramuntana que demà s'enfortirà i bufarà molt forta. Ambient, diu en Sergi Corral, de ple hivern. Carai. Tot això a l'informatiu, just després els enemics també van Garcia.
Doncs calçants, calçants.
I ben cordats.
Molt bé. Doncs tanquem la carpeta informativa i obrim la dels concursos. Que bé, el tenim al comptador zero, però penso que ja amb alguns participants, no?
Tants com tres, i tinc el telèfon mòbil connectat a redacció, per tant, pot ser que siguin més, però si ara hi hagués alguna trucada l'afegiríem aquí, i la que tinguéssim en el WhatsApp ho afegiríem una mica més avall. Per tant, tothom tindrà número, només faltaria. Joan, si anéssim aquí al llistat de publicitats...
Sí.
Veuràs que n'hi ha una que diu Pizza Pazza.
Pizza Pazza, sí senyor.
Posa-la, ja que hem començat aquesta setmana, posa-la, sisplau.
Vinga.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Què hem de fer?
Hem de fer.
Hem posat aquesta publicitat perquè Pizza Pazza s'afegeix als concursos setmanals. regalant una pizza per emportar.
Carai.
El guanyador, carai. Dintre del llistat de números que anem apuntant, doncs tindrà dret, amb el tiquet que li donarem aquí a la ràdio, a anar a Pizza Pazza, al passeig de Riells, i endur-se'n una pizza, la que els hi faci més peça.
Doncs aviam, anem a repassar tot el que tenim, perquè déu-n'hi-do, però penso que abans tenim una trucada.
Passem-la.
Doncs vinga. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon
dia.
Molt bo el dia, sí.
Bastant bo.
Sí que n'és de bo, mira.
De moment, veurem. Bueno, després es pot complicar, eh?
Sí.
De moment és bo.
Bo.
Au.
Ja està,
no? Bo. Sembla que de ploure res, tramuntana no, potser...
No, oh, tu diu que aquest vespre canviarà això, eh?
Sí. Em penso que arriba quatre gotes.
Brigat, sí.
I aquells que deien ja sí, arriba sí, la primavera, ja s'ha
acabat. Anem a posar els peus en remull, anem cap
ja
a Marc.
Ja s'ha acabat, endreçant l'abric, la bufanda.
Ha. Sí.
On són aquells ara?
Busca'ls, busca'ls.
No piulen ja?
No.
Ai, no us he perdut, jo.
Sí?
No us he perdut?
Hi ets o no hi ets?
Sí, sóc aquí, sóc assegut a Vilcaire, mira.
Bon dia, doncs.
Bon dia.
Bon dia, ja us deia jo, bon dia.
Ah, bon dia, caram, si ho és de bo.
Bon dia, amb alegria.
Sí, i tant que sí.
Ja ho crec.
Molt bé.
Vale.
Va, doncs.
Vinga.
Doncs va, la fina de Vilcaire.
Va, la fina de Vilcaire.
Vinga.
Sí, senyor.
Fina de Vilcaire. Ja està.
És que vostè poder no ho sap, de Vilcaire d'Empordà.
Lliure i sobirà.
Perquè n'hi ha un altre de Vilcaire, recordem-ho.
Sí.
Imagina't que ara hi arriba una trucada de Vilcaire d'Urgell. Us escolto des d'internet.
De poder es pot.
Per això us ho explico bé, eh?
Fina, sí. Tens el número 4.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, que hi hagi sort.
Adéu-siau, gràcies.
Bon dia. Adéu.
Doncs per què he dit el número 4?
Vinga.
Perquè abans he donat el número 3, el 2 i l'1.
Abans per trucades que han arribat a la redacció. Eh?
Abans d'obrir el directe, diguem-ne. Que si vos la repassem.
Vinga.
El número 1 per la Montserrat Colomeda, número 2 per en Francesc Callol, número 3 en Josep Ximínius i el 4 per la Fina de Vilcaire. La Fina Sabrià, vaja.
Em penso que tenim el número 5.
Sí o no?
Bon dia.
Sí, bon dia. Sí.
Amb qui parlem?
Consol de Sant Pere.
Consol, què més?
Fernández.
La Consol Fernández, de Sant Pere.
Carai. Sant Pere, molt bé.
Carai, sí.
Feia molts de dies que no ens trucaves, Consol.
Sí, és que tinc la nena i a vegades no puc. Faig d'àvia.
Ah, està bé. I no és bonic, això.
Sí, molt. Ah.
Mira-la.
Que la sents?
Que sí? Consol, tens el número 5, que hi hagi sort.
Vale, gràcies.
Estigues per la nena, sí.
Vale,
adéu-siau.
Gràcies per trucar.
Vinga, trucades de Vilcaire, trucades de Sant Pere, d'on també ens trucareu?
Hi ha més llocs per... Hi ha més llocs que ens puguin...
Que si n'hi ha, de llocs, que si n'hi ha... Bon dia.
Hola, bon dia.
En qui parlem?
Amb la Carme Pallarès.
Des de l'Escala,
Del carrer Picasso.
Aquí, del carrer Picasso, Carme Pallarès, Picasso, número 4.
Número 4, número de DNI.
Sí.
Targeta sanitària.
Sí. Targeta bancària.
Targeta bancària, també.
Carme... El número 6.
Molt bé. Sí.
Vinga. Gràcies, Carme. Bon dia.
La Carme, abans la Consol, abans la Fina, abans en Josep, en Francesc i la Montserrat han marcat el 972-77-1000. És el telèfon de la ràdio que heu de marcar si voleu participar en els sortejos d'aquesta setmana, les promocions de l'Aigüera. Que són?
Vinga.
Els dimecres, número de loteria. Un dècim que ens regala cada setmana l'administració de loteria l'anxova milionària. Dijous... La calçotada, per a dues persones, al Mesón del Conde. Tots ho sabeu, que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón.
Del Conde. I el divendres, una bossa de quatre croissants, acabats de fer. Torrats, olorosos, cruixents, a Pastisseria Torrent, a tocar del Port d'en Perris. I més. I una pizza per emportar, Pizza Pazza... Pizza fantàstica, mòrbida,
cruciente. Com tu la vols.
Com tu ho sabe.
Com tu la quieres.
Això. Doncs tot això, que el posarem el divendres mateix o l'avancem a dimarts. Què passaria si regaléssim la pizza el dimarts?
Ara, que tindríem cada dia, doncs... Ens faltaria quasi el dilluns i teníem un calendari complet
doncs,
de regals.
Mira, serà un regal, un premi, per aquells més matiners. Els que s'espavilin més a fer la trucada, el dimarts sortegem la Pizza Pazza.
Molt bé.
una pizza de pizza patza.
Una pizza de pizza patza.
La pizza patza no la...
Un trosset petit del pizza patza sí que sortegem, que és la pizza.
Sí, senyor.
Aquesta pizza mòrdida. Cruixente.
Como tú la vole.
Como tú la quiere.
Petita, tu sí que saps. Tenim trucada, em semblava.
Sí. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Amb l'Àngela Poc.
L'Àngela Poc, molt bé, Àngela.
A l'Àngela li agraden les pizzas?
Ui, sí, m'agraden, sí, molt i molt.
Doncs mira, demà en regalarem una, la primera de temporada.
Bueno, doncs per molts anys ho pugueu regalar forces.
Sí, no?
Parem.
Sí,
i
tant.
Molt bé.
Bueno, aquí m'heu de donar un número, no? La penso.
Sí, 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 mira, què t'assembla el 7?
Ui, bueno... Sí,
bé,
també m'agrada.
És el que toca, eh?
És el que toca.
Sí, és
el que venia
bueno,
aquí.
Bueno, no té importància, eh?
Molt bé.
Doncs vinga, Àngela.
Vinga,
apa,
gràcies.
Una abraçada i moltes gràcies per tot. Ei, feu molt bé, eh?
Cuita
molt
això.
Bé.
Cuita. Molt bé, Àngela.
Gràcies, bon dia.
M'escolto a la televisió, també. Però que m'assembla la meva veu.
Ah, això passa,
no.
Eh?
Sí.
Que ens sentim...
Els que ens escoltem no ens reconeixem mai, eh? A vegades parlem a nosaltres mateixos. Qui és aquest?
Qui és aquest? Qui és aquest que parla?
Qui és aquest que parla?
Qui és aquest que parla en nom meu, eh?
Molt bé, Àngela, moltes gràcies.
Bon dia.
Bé, de moment 100 números, ho deixem aquí. Ara qui truqui, doncs ja li agafarem el número des de la redacció, li donaran un número. Recordem que demà... Ah, vinga, va, l'última, l'última.
Va, passa-la, Joan.
Que amb 8 quedarem més bé. Vinga. Bon dia.
Bon dia.
Aquí parlem...
Amb la Carme Mias.
La Carme Mias, deu trucar, vés a
ser...
Veus, ja m'ho semblaven a mi, que quasi ho hagués dit.
Sí,
però deixa'm-li preguntar, perquè...
Te veia dubtatiu,
Ara no la vessis.
Pensava que sigui del Bons o d'Ullà.
Vés a saber.
O de Gualta, o d'Esclanyà.
O d'Esclanyà, imagina't.
També.
Bé que ens podrien escoltar d'Esclanyà, si volguessin.
Oh, i tant.
De poder es pot.
Sí.
De poder es pot. Carme, doncs tindràs el número 8.
Molt bé. Gràcies.
Vinga.
Pues vinga, gràcies per trucar.
Adéu,
bon dia. Adéu.
Veus com l'havies de passar, aquesta trucada?
Sí, sí.
Ja està.
Doncs ja està, ara sí, eh?
Ara
sí que ja...
Va, Joan, posa-n'hi un altre,
Però és que tenim poca... Vinga, va.
Ja irem a l'idea. Amb qui parlem? Bon dia.
Bon dia.
L'Anna Maria.
Anna Maria. Anna Maria, des del carrer del Port.
Sí.
El número 9, Anna Maria.
Perfecte, si trec, és meravellós.
Clar, si treus és meravellós, si no treus... Si no, llavors... si
com els altres.
Clar, si treu el 8, ja hagués dit allò, per què no hauré trucat abans? Molt bé.
Anna Maria, doncs vinga, que hi hagi sort.
Bueno, gràcies.
Fins ara.
Tu per trucar, adéu, bon dia.
Joan, me'n vaig a redacció.
Sí. Ara sí, si hi ha un número, ja el agafes tu d'allà.
Queda clar això, eh? Dimarts, pizza. Dimecres, el número de loteria. Dijous, calçotada. Divendres, croissants.
Vinga, va, que no sigui dit. Bon dia.
La parada.
Estàvem a punt de tancar-la. Has arribat allò que baixaven, saps allò que ara n'està baixat i te coles per sota el portal? Doncs vinga.
Sí. I el número val per tots els sortejos de la setmana, eh, Feli?
Vinga.
Dèiem, dimarts, pizza, dimecres, número de loteria, dijous, calçotada, divendres, croissants.
Per la finestra,
tot.
El número 10 té la Feli, que sí?
10, sí. Adéu.
Doncs Feli, gràcies.
Que hi hagi sort.
Adéu.
Adéu-siau.
Vinga, sí, ja. Marxa ja, que aquí això és un continu, que em penso que no havien tingut tantes trucades un dilluns.
Ah, ja està.
Ja està, doncs vinga, passi-ho bé. Vinga. Bé, doncs hem acomiadat de l'Abel, perquè, escolta'm, no sé què passa, em penso que fa com el flautista de Malí, eh? Arriba ell i ja, bum, les trucades. Doncs bé, podeu continuar trucant, eh? No és que no puguin deixar de fer-ho, poden continuar trucant en el 972-77-1000, que des de la redacció els donaran un número, o també el 627-40-53-99, que aquí són dos, números dos. Què s'ha de fer? Doncs anar al WhatsApp, el del 627-40-53-99, i dir que volen participar en el sorteig. Sobretot que hi hagi el nom, perquè a vegades ens arriben aquests telèfons que no hi consta el nom. Alguns sí que, a vegades sí que aquests telèfons que no els tens registrat, segons quins models de mòbil hi pots veure el nom, però altres models, el que tenim aquí, no hi ha maneres. Vol dir que si en, sobretot, com que no els tenim tots el número registrat, tampoc els podem tenir tots, perquè si no, no hi hauria prou memòria, però sobretot el nom en cognom, i dir que volen participar en el sorteig. Per què? Dic que volen participar en el sorteig perquè aquest número sempre es pot fer servir per altres coses, com pot ser per fer dedicatòries, com participar a les tertúlies, o com ha fet algun altre, algun que altre oient que ens ha fet alguna observació d'alguna cosa que havíem dit, que alguna vegada per felicitar-nos i altra per dir que no hi estava gaire d'acord. Però a nosaltres ens agrada que la gent ens digui coses, ens agrada doncs, que la gent que ens escolta pugui dir la seva, que tot està, tot és ben escoltat i tot amb la mesura ho responem donant la nostra versió de per què ho fem o per què ho deixem de fer. Tot això al 627-45-93-99. I ara sí que el que farem, ho maridem tot això, i posem un xic de música, i aquesta vegada el número 7 de la llista. Abans hem anat fins al número 5 amb la Judit, ara anem amb un dels grups que l'any passat van ser un dels triomfadors dels premis Under Rock. Són Roba Estesa, han tret nou treball discogràfic i la cançó que dona títol és Governar-nos i s'escolta així de bé.
A governar-nos,
que neixi d'un altre és l'emoció,
que desapareguin bàndols,
som escamots d'insurrecció.
Comencem a governar-nos,
que neixi d'un altre és la passió,
que desapareguin bàndols,
som escamots d'insurrecció. La dia de la revolució i on m'agrada.
A governar-nos,
que neixi d'en altres el ressò,
que desapareguin bàndols,
som escamots d'insurrecció, alegria de la revolució, i on m'agrada.
Governar-nos són Roba Estesa. Amb elles hem arribat a les 12:23 i és aquell moment que ens anem fins al parc, el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, que amb la veu d'en Boris Weissmann descobrim indrets, descobrim coses sobre aquest parc natural. Avui ens parla de la renaturalització.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que som pioners en la renaturalització d'un sistema costaner?
Als Aiguamolls de la Platera, a la platja de l'Estartit, s'està avançant amb el projecte Life Platera. És una iniciativa innovadora. És de les primeres que s'estan fent a Europa en temes de renaturalització dels espais. Els aiguamolls de la Platera es van omplir amb tones i tones de runa durant els anys 80, amb la intenció de construir un passeig marítim i uns polígons de vivendes. Però a principis dels anys 90, l'urbanització es va abandonar i s'ha anat degradant ràpidament. Actualment, s'han eliminat les parts urbanitzades, com el passeig, les rotondes, les escolleres i també les acumulacions de runa, amb la intenció de retornar aquest espai tan valuós al seu estadi natural. Molts són els beneficis que s'esperen d'aquesta renaturalització. S'espera crear un sistema natural que pugui adaptar-se als efectes del canvi climàtic, com ara la pujada del nivell del mar i l'augment del nombre de tempestes d'alta intensitat. També permetrà reduir la quantitat de CO2 de l'atmosfera, que és el principal causant del canvi climàtic. En potenciarà el turisme ecològic. La restauració de les dunes litorals faran de protecció de la rere duna. La creació de llacunes amb vegetació autòctona beneficiarà el fartet, que és un petit peix que es troba només a la zona mediterrània i que està en greu perill d'extinció. Les llacunes serviran també com a zona d'alimentació i de nidificació per a molts ocells d'aiguamoll, com els camallargues i el corrió camanegre. Es construiran observatoris a les torres dels transformadors elèctrics perquè puguem gaudir d'aquest espai sense molestar els seus habitants. Un d'aquests observatoris tindrà rampes per cadires de rodes. S'organitzarà els accessos dels vehicles amb aparcaments i passeres per les persones que vulguin caminar fins a la platja i es senyalitzaran. Es soterrarà les línies elèctriques per evitar col·lisions i electrocucions dels ocells i per reduir el seu impacte paisatgístic. És important remarcar que els aiguamolls són un dels ambients en major perill de desaparèixer de tot el món, degut a la pressió urbanística i al canvi climàtic. Penseu que tindrem a casa un espai privilegiat i d'alt valor, que haurà estat desurbanitzat i renaturalitzat.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
La renaturalització. A vegades s'ha de dir a poc a poc, perquè si la dius de pressa, aquestes paraules tan llargues, la dius malament. Vol dir mal més com habitualment es diu, amb poc a poc i bona lletra. El Parc a la Ràdio, la secció que ens porta Boris Weissmann, que ens descobreix la riquesa, la diversitat natural de l'espai comprès entre el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Bé, i continuem, i ara ens anem de consulta. Després de visitar el parc, ens anem de consulta, la consulta del nostre doctor, el doctor Productes, aquesta secció que ens porta la Belfont, i amb el cuiner Jordi Jaques com a protagonista, que ens ensenya les propietats, ens parla les propietats d'un producte i ens ensenya a cuinar plats amb aquest producte. I avui, el romaní.
Continguts en xarxa.
Una setmana més amb tots amb vosaltres a l'espai del doctor Productes. Obrim la porta de la seva consulta. Ens hi trobem, com sempre, Jordi Jaques, cuiner, propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, sigues molt benvingut.
Hola, molt bones.
Som a les portes de Nadal, a les portes d'unes festes molt significatives. I jo m'imaginava que, arribant a aquestes dates, avui hi hauria un producte noble, un producte carregat de calories i carregat de carn, allò, per un àpat d'aquests pentagruèlics que se sol fer aquestes dates, i me trobo amb una recepta on el protagonista és el romaní. Què ho fa?
La consulta del doctor Producte no pot ser una consulta normal i corrent, bàsicament perquè necessitem consultar, no només necessitem que ens ensenyin a cuinar.
Sí.
I d'alguna manera, de les neules, dels torrons aquests que en parles, dels canelons que ens hagin sobrat i dels polvorons, un cop hagi passat el Nadal ja en farem ús, vale? I ens ensenyarem a fer altres cosetes que no sigui pura i durament fer-los, sinó com aprofitar-los, que hi ha moltes maneres. I jo crec que ara tenir algun producte, i sobretot productes que tenim molt a mà, que podem anar a buscar a bosc, com és el romaní, com seria... També farem algun dia la frigola, farem alguna planta aromàtica que ens poden anar molt bé, doncs crec que això és un bon moment per fer-los, i a més, també acompanyen molt bé plats nadalencs, no et creguis?
Jo ho crec. Doncs vinga, em trobo a la recepta la definició d'aquest producte, el romaní o el romer, planta de la família de les lamiàcies, un arbust mediterrani molt conegut gràcies als seus usos culinaris, però també medicinals. En català, el romaní o romer es coneix també amb el nom de beneit. El romer posseeix en les seves fulles unes glàndules que contenen olis essencials que li confereixen aquesta fragància fresca i forta d'olor, sobretot quan es trituren les seves fulles. És un condiment tradicional de la cuina mediterrània. Per tant, avui hi ha una picada d'ullet a la tradició, no?, també, i a la tradició i a les bones costums culinàries i medicinals.
Sí, sens dubte. I, a més, és un producte que, si ens anem a Empúries, que aquí... trobarem l'essència d'una història de la cuina, de l'actualitat de la cuina, en allà trobaríem, descobriríem molt en el punt pel qual estem. El romaní és un dels grans protagonistes. Més enllà de que ens ajuda a acabar un guisat, o acabar a vegades algun peixet al forn, o fins i tot a fumar algun producte, el romaní ens serveix, doncs, com a eina per acabar molts plats i fins i tot com a protagonista, que és una mica el que parlarem avui, i veurem com podem fer d'un producte tan simple un producte molt elegant.
Posem-hi, doncs, quins exemples ens portes avui, començant pel Bouquet Garnier o acabant pel Bouquet Garnier?
Bueno, no, començant. El Bouquet Garnier, és allò d'entrar en la terminologia culinària, vale? I aquest, el Bouquet Garnier, és una d'aquelles coses, és com quan parlem de la bresa, o de fer una mirepoix, o de fer una juliana, no? Doncs aquesta terminologia, doncs és bo tenir-la clara perquè, bueno, abrevia molt a l'hora de cuinar i entendre's quan parlem de cuina. En aquest cas, el Bouquet Garnier és aquell manat, diguéssim, de plantes aromàtiques. En aquest cas agafarem, doncs, una mica de romaní, el ficarem en el centre, l'embolcallarem amb una mica de llaurer, un puntet de frigola, vale? Tot això ho emboliquem i és aquell típic panat, com bé deia, que a l'hora de fer un guisat, a l'hora de fer un civet, a l'hora de fer un estofat, doncs sempre voleia per allà, que és el que aromatitza tots aquests guisats.
Un manat que ens el podem fer nosaltres mateixos, el podem trobar ja bo i fet i lligat a qualsevol
tant,
botiga.
Oi tant.
És ben habitual que es veu això.
Sí. En botigues, supermercats, ara ho trobem bo i fet, però bueno, també el podem fer bàsicament perquè són plantes que tenim molt a mà. Són molt fàcils de trobar.
El romaní és utilitzat en mil infusions en diferents, dèiem el tema més de salut, però a nivell de cuina, on ens el recomanaries o on l'aplicaríem, el romaní, perquè l'hem fet protagonista avui?
Mira, ens serveix molt bé a l'hora d'aromatitzar olis, sobretot, els olis aromatitzats amb romaní, a part de que ens aguanten molt bé, ens poden acompanyar molt bé després a unes amanides, acabant-hi amb una brunoise de... volia dir... una tomata picada de uets, una mica utilitzant aquestes terminologies, ens ajuden molt bé a tots aquests tipus de vinagretes o d'olis amb essència. Van molt bé a l'hora de fer un escabetxat, un confitat. Quan volem escabetxar o confitar una caça, doncs ens dona una potència bastant important. Fixa't bé que quan vols confitar Avui farem un plat, vale, d'això. Com vols confitar una caça, doncs l'has d'estoveir bastant, no? I llavors la potència que té la caça, el romaní la compensa molt i molt bé.
Vinga, doncs ho deixem aquí, si te sembla, Jordi?
Deixa'm fer-te dos platets molt ràpids.
Fes-me'ls, perquè jo no me n'estaré de parlar de Nadal.
Vinga, doncs.
Però abans els platets, on el romaní té una presència, és clar, no?
Sí.
Vinga,
faré dos platets molt senzills, però molt pràctics a l'hora d'aprofitar el romaní. Vale? Farem una broqueta de romaní amb gambes i amb una vinagreta de tomata, panxeta i pinyons, vale? És molt i molt senzill. Per una banda farem la vinagreta, una mica el que us comentava, a l'hora d'aromatitzar el romaní és molt interessant, vale? I agafarem el tronc del romaní, vale? Un tronc llarguet, si volem, i el màxim de que tingui el tronc el màxim de gruixut possible, i traurem totes aquestes fulletes que té, la fulla del romaní, vale? Si de cas deixarem ben bé la punta del final. Una vegada hagin fet això recordarà una fletxa, eh? Imaginem-nos una fletxa. És més, a la punta, amb un ganivet, li farem un tall, recordant, a més encara, una punteta més. Això serà la broqueta que utilitzarem per fer el plat. Vale? I, per altra banda, totes aquestes fulletes que hem tret, els ficarem a infusionar amb oli. En aquest oli, quan estigui a temperatura, 80 graus, hi tirarem aquesta tomata tallada d'ouets. Una miqueta de panxeta que haurem tallat a tires. I 4 pinyons, que pugi a temperatura. Un cop ha pujat a temperatura, i tirem el vinagre i ho deixem refredar. Tindrem una vinagreta, això seria una vinagreta cuita, vale? De tal manera que ens aguanta molts dies a la nevera. I per altra banda, aquesta broqueta que hem fet, vale? I agafarem unes cues de gamba i els hi clavarem, vale? Farem una bruixeteta amb les cues de gamba. I bàsicament el que farem serà marcar-ho en una paella. Aquesta broqueta ens haurà aportat aroma de romaní, a més ens farà d'eina, diguéssim, de broqueta, i al final de tot ho amanirem amb aquesta vinagreta. Acompanyem-ho amb una miqueta d'amanida, potser tenim una miqueta d'escarola, quedaria un entrant fantàstic, un entrant elegant, i fixa't bé que aquí el romaní...
I unes gambes aromatitzades al romaní que jo no me'ls hi havia imaginat mai.
Correcte.
I que acabo de descobrir ara i que ho provaré, segur que ho provaré qualsevol dia a casa.
Què t'hi pot anar bé en lloc de les gambes? Unes vieires, uns llagostins. Tot aquests productes així tirien la barra bé. Combinar-los fins i tot entre ells, una brotxeta així combinada, una miqueta de vieira, una miqueta de gamba i una miqueta de llagostí. Ens podria... I sobretot, això és un plat molt nadalenc, és un entrant entre fred i calent, vale? I que és sumptuós.
Ara vens a mi.
I sa. Molt sa, podem fer plats...
Ja ho veig jo, que el nostre doctor s'està tornant molt sensible per la salut. No sé si això ho deu fer l'edat o això ho deu fer qui sap el
que. Jo crec que sí que ho ha de fer l'edat. Ho ha de fer l'edat, bàsicament, doncs, perquè cada dia ens costa més digerir i cremar segons quines calories.
N'hem presentat un, però en tenies un parell.
Sí, bueno, us parlava una mica d'un confit fet en base de caça, vale? Vale, molt i molt ràpid el farem aquest. I serà exactament el mateix, agafarem oli d'oliva i farem una brunoise, una miqueta pastanaga, porro, ceba, tallat al màxim petit possible i el tirarem a dintre. Imaginem-nos que tenim unes costelletes de senglar, vale? Unes costelletes de senglar que els tallem al màxim de petits possible. Tirem bastant de romaní, molt generós de romaní. Ho fiquem a dintre, ho deixem pujar de temperatura. Aquí sí que li deixarem ben bé 5 minutets que ens bulli foc fort. I acabarem amb una miqueta de vinagre. Deixarem refredar i tindrem un confit molt potent en quant a romaní i molt compensat. El que us comentava abans a l'hora de fer un confit per caça.
Doncs fins aquí podria durar la visita d'avui a la consulta del doctor Productes, però com que podem insistir també en allò de que val més prevenir que curar, ja que hi som davant d'aquestes diades en què hi sol haver àpats tan i tan carregats, avui que tenim el doctor nostre en temes gastronòmics al davant, jo crec que és de llei preguntar-li a veure quines pautes podríem o hauríem de seguir aquests dies culinàriament parlant.
Mira, les pautes són molt clares. Menjarem de forma desproporcionada, menjarem molt, irem a casa dels tiets, a casa dels avis i a casa dels amics a fotre'ns a tiberis. Això no ens ho podrem saltar. De cap de les maneres ens ho podrem saltar. El que sí que podem fer...
Podem fer-ho i no fer-nos-hi mal?
Podem fer-ho i no fer-nos-hi mal, correcte. Podem fer-ho i compensar-ho. I podem fer-ho i amb unes petites pautes... que no sigui tan greu, vale? Que la cuesta d'enero no ens acostarà tant, que poder a mig gener ja ho tindrem resolt. tan senzill com... Ara en diré tres, però que un cop els hagi dit, diràs, són bastant evidents, però són bastant interessants de tenir en compte. Per exemple, acabem un tiberi que hem fet a casa. Tots els tiberis acaben amb els polvorons, els torrons i les neules.
Sí, senyor.
Molt bé. Doncs quan s'acaba, aquest tiberi, la gent s'aixeca i se'n va, que tothom s'emporti els torrons, les neules i els polvorons. És una tonteria, però si aquells torrons, neules i polvorons es queden a casa, els tindràs allà a la cuina, i al vespre, quan te vagis a fer la manireta aquella sana o el iogurtet, perquè
posa un tros.
Agafaràs un trosset del torró. Que sí?
L'endemà per esmorzar, qui sap.
Allà amb el cafè, si ha quedat una mica de tortell de Reis, doncs vinga, una miqueta més. Doncs quan se'n va la gent, s'han d'emportar els postres. Nois?
Cadascú una bosseta, un tros per cadascú.
Tot això fora d'aquí. Això per una banda. Per una altra banda, com que fem menjar en abundància, hem fet el pavo en abundància, hem fet els canelons en abundància, tot en abundància, ho guardem a la nevera. I què passa? L'endemà en mengem i en tornem a menjar. Llavors estem fent una dieta molt repetitiva d'aquell propi menjar. Dolentíssim, això, pel cos. Congelar-ho tot. Que sobren canelons, congelats. Que sobra pavo, congelat. Tot congelat.
Congelat al mateix dia o l'endemà al matí, com a molt tard.
Però sí, potser al mateix dia o al mateix dia. Què ens farà això? Doncs que ja en farem ús el dia que ho necessitem.
Però no tan acumulat en pocs dies.
Correcte, ja en farem ús el dia que necessitem. I una última, molt tonta, però molt pràctica. Un dels pitjors moments és quan estàs fent sobretaula, i estàs allà xerrant, i piques, i repiques, i piques sense gana, perquè estàs allà picant per com podries fer alguna
cosa. Per vici.
Acaba de menjar i renta't les dents. És una tonterieta, però acaba de menjar i quan acabis de menjar, renta't les dents, que d'alguna manera a l'hora de picar o de tornar a repicar,
ja t'acostarà a posar-t'hi,
ja t'acostarà una miqueta més.
Sempre s'ha dit allò de que el sentit comú és el menys comú dels sentits,
de tots els sentits,
i recomanacions com aquestes, si voleu, són la mar de lògiques. Ara, quantes vegades s'havien dit prèviament en ràdio? No, fins que no hem obert la consulta del doctor Productes, això no s'ha explicat. Jordi Jaques, moltes gràcies i molt bones festes.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Continguts en xarxa.
El nostre doctor Productes, el cuiner Jordi Jaques, que avui ens parlava de romaní. I tornem una altra vegada a la música número 4 de la llista, Est o Est, amb el tema Primavera.
Els ulls se sorprenen de claror. Primavera, tot el que pots fer es fa mal.
ells són Nesto Est amb aquest tema Primavera, que ocupa el número 4 d'aquesta llista dels 7 capdavanters. I continuem després del doctor Productes. Ara és el moment del racó natural, aquest racó natural que ens porta la Cristina Martí, juntament amb la Marilluïsa Aranaz. I avui el tema escollit que ens parlaran és de la samfaina. Quines propietats naturals té la samfaina? Doncs ho escoltem.
Passen les setmanes, senyores i senyors, i nosaltres no volem deixar de passar amb aquesta salutació cordial i carinyosa que els hi fem i aquest espai del racó natural a totes les persones que estem en aquests moments en xarxa. I per això, doncs, tenim, com sempre, una companya que està aquí, que mira, que somriu, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Avui parlarem de samfaina, no?
Samfaina. És una... Samfaina és tan catalana, és tan nostra, però té una història.
Una història llarga?
Llarga,
Cristina
molt llarga.
Cristina Martí, em tens esverada, perquè aquesta setmana parlarem de menjar de samfaina, de pebrots, Virgínia, suposo, perquè és el que ho munta, però la setmana que ve tampoc se'l poden perdre, ni un sol dia sense escoltar-nos.
Oh, i tant que no.
Vinga, va, doncs, anem per feina.
Doncs mira, la samfaina, que és aquest plat tan típic català, que, bueno, que no... No és que el tinguem nosaltres en exclusiva, perquè la resta de la península tenen el pisto.
El pisto manchego.
El pisto, que és una samfaina similar. Però, bueno, jo vull centrar avui en els ingredients de samfaina, perquè són uns ingredients molt particulars, que tenen una història darrere, que és curiosa, té la seva gràcia, i veureu que les coses no són com ens les pensem ara, sinó que tot en el seu moment no eren tan estimades.
A més, et vaig dir una cosa, Cristina. Tindrem un altre respecte quan tallem una esvergínia o un pebrot o un tomàquet perquè sabrem la història d'aquesta samfaina.
Clar.
I per on comencem?
Doncs mira, ens hem de tirar bastant enrere, cap allà al descobriment d'Amèrica, que va ser quan, sobretot el tomàquet, les patates, tots els pebrots, tots aquests van venir d'Amèrica, perquè, bueno, eren com aliments exòtics. Però va haver un problema molt gros. Tots aquests aliments venen de la família de les solanàcies. Fins llavors, a Europa, les solanàcies. Era una família de plantes que eren prohibides, eren temudes, perquè eren plantes de bruixes.
Què dius, ara?
Eren les solanàcies, normalment, aquí a Europa, les que eren autòctones del continent, són plantes tòxiques, al·lucinògenes, mortals, que normalment es relacionaven amb les bruixes. I eren plantes com la mandràgora, el llusquiam, la belladona, l'estramoni, plantes que precisament, clar, l'Església les tenia vetades i eren plantes que no ningú les volia, perquè, clar, imagina't, ningú vol estar relacionat amb les bruixes. Clar, arriben del Nou Món, aquestes plantes, de la mateixa família, imagina't la reacció de la gent. Ui, no, imagina't les patates que sortien del terra. Era aquí menjar arrels era menjar de lo més pobre, lo més miserable. No es podia. I, a més, l'aparença és una mica... Recordava les pústules dels empestats. Clar, la veritat, no feia cap gràcia aquests aliments. Van dir, no, això... Clar, els espanyols allà, al Nou Món, veien que la gent d'allà s'ho menjava. Però, clar, òbviament, ells, com sentint-se superiors, com se sentien, clar, òbviament, Jo no menjaré aquestes coses. L'únic avantatge, l'única cosa que va fer que portar-los cap aquí és que les plantes en si són molt boniques. Mm-hmm. Fan una flor petita, molt, molt vistosa. Si nosaltres heu anat amb un camp de tomaqueres o de pebroteres, veureu que fa aquella floreta petita, de blava, lilosa, que és molt bonica. Llavors, l'única funció que li van trobar és planta de jardí.
O sigui, decoració.
Decoració. Mm-hmm. O sigui, aquí unes plantetes que pensa que fins i tot la Maria Antonieta, la famosa Maria Antonieta, es gornia els cabells amb flors de patatera. Eren com violetes, com floretes del bosc. Com
exòtiques.
Exòtiques. Clar. I precioses. Mm-hmm. Però qualsevol se les menjava. Però bueno, els tomàquets, val a dir que quan van arribar aquí no eren vermells. Ara els coneixem vermells, però en el seu moment no eren vermells. Eren grocs. I com a grocs, els italians li van dir pomes d'or. D'aquí es diu pomodoro. Uh-huh. I és això. Ells de principi no ho feien servir, però a poc, potser la gana,
entre
potser
coses,
les circumstàncies,
no?
Doncs, van fer que... Que véssin...
Que es comencin a apreciar, probablement.
I ara t'imagina't, nosaltres sense el nostre famós pa amb tomàquet.
Sense el pa amb tomàquet, sense el sofregit.
És que això...
És que el tomàquet és com una espècie de...
Es quedaria la
cuineta tan
coixa...
Exacte.
Que no, i és que més el tomàquet tan bo, el de l'estiu, sobretot. Ara que ens venen d'hivernacle, bueno, també en trobarem de bons, però com els de l'estiu.
No, és que ara hem arribat amb una sensació de que hi ha tomàquets de tot i colori, de totes les mides,
sí,
de grans, petits...
De petita només hi havia el de penjar i el de menir, i poca cosa més.
Exacte.
I ara tenim unes varietats impressionants.
Impressionants, i tant que sí.
Bé, doncs, teníem els tomàquets, però tenim els pebrots.
Oh, i tant.
Però els pebrots, que sempre ens han dit que ens venen també d'Amèrica, en realitat, d'Amèrica ens han vingut sobretot els que són picants. Tots els xiles, els ají, tots aquests que tenen la capsa, que és la substància que dona picor en els pebrots, tots aquests ens venen d'Amèrica. Però ens venen uns altres, que sobretot el que vindria a ser el pebrot dolç, el que posem nosaltres pel sofregit, o que no té... Bueno, són dolços.
Són dolços, que no tenen aquesta...
I aquests ens venen d'una altra banda, ens venen de l'Índia. Uns venien de les Índies, i els altres venien de l'Índia. I hi ha una dada curiosa, i que és que en el poble de Palència, de Villalcázar de Sirga, hi ha una església que es diu Santa Maria la Blanca, on hi ha el sarcòfag de Leonor Ruiz de Castro i Pimentel. Atenció amb aquest cognom, Pimentel, que era la segona esposa del germà d'Alfons X, el savi. Si ens fixem en la tapa, que normalment són sarcòfags, que a la tapa hi ha la representació del difunt, es veu a la dama que les mans hi porta res més que un pebrot.
Opa, que divertit.
I penseu que aquest sarcòfag és de 200 anys anterior al descobriment d'Amèrica. Aleshores, això és una data molt curiosa i a tenir en compte. Perquè 200 anys abans de l'arribada dels espanyols a Amèrica, que a Europa hi trobem una representació d'un pebrot, ens està indicant que aquesta hortalissa ja es coneixia. I és que aquesta hortalissa ja ens va arribar de la Índia, de la mà, doncs, dels àrabs, segurament, i de Pimentel ens ve Pimenton, perquè és el pebrot dolç, que en aquella zona, doncs, fixa't que la cuina castellana es fa servir molt el pebre vermell.
Oh, i tant, i de moltes maneres, i picant.
I sobretot a la zona d'Extremadura tenim el Pimentón de la Vega, que és de lo més bo que hi ha.
De lo més bo que hi ha. A més, és que el fan com una mica fumat, que per fer mongetes...
És espectacular.
Sí, molt bo.
Aleshores, tinguem en compte això, que de les Índies ens venien els pebrots picants, però en aquí ja feia temps que els estaven fent servir. Mm-hmm. Pensa que fins i tot els romans ja el coneixien. I de la paraula pebrot, els romans ja li deien pigmentum. Perquè, clar, si tu toques el pebrot vermell amb les mans, els dits com ens queden? Ens queden ben tacats. Aleshores, ells ja era, per ells eren pigmentum, que ja pigmentava, que atacava. I d'aquí potser ens ve el nom de pigments, que són les substàncies que es fan servir per fer la base de les pintures.
I tant que sí.
Aleshores, què es feia servir? Doncs el feien servir sobretot com una espècie. Era utilitzat com una espècie. En canvi, els que ens venien d'Amèrica, a part d'espècie, era un conservant. Perquè el fet de picar també ajuda a conservar. Bé, i després tenim les esbergínies. No ens oblidem de les esbergínies. I les esbergínies, pensa que ens les van portar els àrabs al segle VII, després de Crist. Aleshores, pensa que al principi els metges no deien no, això, l'esbergínia, aquella cosa, aquella hortalissa negra, allò portava la bogeria, no mengem, perquè clar, fixa-t'hi com les patates, l'esbergínia no es pot menjar crua, perquè
certament
porta solanina i és tòxica. Aleshores, clar, si tu menjaves allò, no et sentava gens bé. Llavors, deien que li deien ous del diable. Imagina't, pobres esbergínies, pobres que són.
Amb lo delicioses
que
són.
I com les patates, doncs era una planta ornamental. Fins que al final, ja us dic, la gana va poder més. I no va ser fins al segle XIX quan es comencen a haver les primeres receptes de cuina amb esbergínia. Imagina't el que vam trigar.
Exacte, a acceptar-les, no?
Fins al segle XIX, no fa pas massa.
I ara se'n fan veritables meravelles, perquè hi ha com a cremes d'esbergínia.
És espectacular.
És espectacular tot el que es pot fer.
Imagina't una samfaina, el que dona de si.
Bé, doncs nosaltres tenim algun remei que sigui ràpid per acabar.
Doncs mira, un remei senzillíssim. Agafem la polpa de la esbergínia, i tal qual la balem, i quan tenim aquella cremada al sol, posar-ne la de l'esbergínia a sobre la cremada. I veureu que ens calmarà. Igualment, una rotllana de tomàquet per les morenes. Això és un remei d'aquells antics de tota la vida, que deien un tros de tomàquet en el cul i et curarà les morenes.
Doncs una cosa més senzilla, més fàcil i que no té cap contraindicació, perquè en el racó natural... La Cristina, tu sempre ens portes coses...
Senzilles i pràctiques.
Senzilles i pràctiques. M'has vingut ara amb la cançó Senzilles i tendres, com deia.
Serrat. Bueno, també.
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 Se'ns ha exhaurit el temps, hem acabat el temps, però sí que tornem la setmana que ve amb altres coses que penso que poden ser també, com sempre, interessants. Cristina, moltíssimes gràcies.
A tots vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Era la veu de la Maria Lluïsa Aranaz i també de la Cristina Martín, aquest racó natural avui amb samfaina. Avui ens han parlat de la samfaina com a remei natural. Bé, doncs arribarem al punt de les 12 amb el número 1 de la llista amb els animals, amb aquest tema que porta per títol Si tot va bé.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. Vull saber res del que passarà demà. I si tot va bé, que s'encenguin els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar.